Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma. Avui, si no vaig errat, a veure si em surt això bé, és el 662.
Acostem al 6060.
Ai, senyor, quina por. Doncs això, un nou episodi de Mossega la poma. El Marc té un MacBook Neo per aquí de color llima.
És un de la família, no és meu, me l'han deixat ara que el porti, perquè el... és de la família, el MacBook Neo, molt maco. Us puc dir algunes coses sobre el MacBook Neo, si voleu.
Bueno, sí, ara. Ara comencem. També tenim avui en Dani. Hola, Dani.
Hola, què tal?
M'agrada molt perquè tot això és com... està tot com imbricat, perquè jo escolto el seu podcast, que on ell fa referència de les coses que li hem dit o ens ha comentat aquí a Mossega la poma, i tot és com un cercle viciós terrible. Vull dir que va, em fa molta gràcia, tio, quan dius no, perquè el Ludo m'ha dit que he començat a escoltar audiollibres perquè el Ludo em va suggerir, aleshores l'Ali s'hi posa. I després la segona reflexió que fa és: clar, i el Tomàs va dir que això era com una parella que es divorciava però que continuaven vivint. Et donem totes les idees del podcast. Haurem de cobrar royalty.
A veure, hi ha aquella... no sé si està... és de l'Elena Roosevelt o qui ho va dir, però que d'alguna manera en els cercles aquests, diguéssim, de l'autoajuda o del coaching es parla, que ets el promig de les 5 persones amb les que t'associes més. I llavors, és clar, bàsicament el que hi ha és que tot se pega menys l'hermosura, i és això. Doncs al final, quan tu interactues amb persones, lo interessant també que de vegades el contacte amb persones també pot ser, doncs, amb autors o amb gent que fa podcast o amb autors de llibres o amb persones que estiguin mortes fa molt de temps. És a dir, si tu ara fas una marató de lectura, que sé, de Plató o de Pictet, de cop i volta, doncs hi ha coses que t'arriben de la manera de pensar, amb la qual sempre és interessant, i que tots ens anem aprenent, i d'això és com funciona.
Saludar...
que passa que això també és important, allò, triar amb qui t'associes.
Sí, perquè si no després pots tenir problemes. Sí. Bueno, com no som de la droga ni aquestes coses, Dani, no passarà res. Bueno,
doncs, cada vegada són menys interessants en aquest sentit.
Sí, bevem cervesa sense alcohol, no som de la droga.
Sí, però, a veure, mira, jo la cervesa sense alcohol és de vegades és una benedicció, perquè, per exemple, recordo ara fa un parell d'anys a Granada, al mes de juliol, hi havia un congrés, les jornades d'ensenyament d'informàtica, i estàvem, doncs, amb en Dani Amo i amb uns quants més allà a Granada, que ens foten el dinar. On ens fan dinar? A l'exterior, almenys a l'ombra, però clar, 40 i pico graus a l'ombra amb una calor de collons. Clar, què passa? Arribem allà, mentre no ens porten les migues, em sembla que ens van portar, o el que sigui, clar, tothom, una cervesa sense alcohol. Al cap de 10 minuts, tothom una aigua, jo una altra cervesa sense alcohol, i ells es van fotre litros d'aigua. Jo, fes-les portant, clar, com a la tarda haguessin fotut tot el que es van veure, si haguessin fotut de cervesa haguessin sortit a quatre potes. En canvi, amb la sense alcohol segueixes amb la cervesa fresqueta. Té el seu avantatge.
Bueno, salutacions a tots els que els estigueu escoltant en format podcast. Ja sabeu que també ens podeu seguir en directe i deixar els vostres comentaris si ens seguiu a YouTube, que això ho gravem en un estudi de Riverside, però ho emitim en directe per YouTube. En Sergi Casamiquela ens diu bona tarda. Bona tarda, Sergi, molt content de que estiguis per aquí. És aquest senyor.
I... hola, Sergi.
Moltes gràcies per anar saludant i fer-vos present. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
Clar que sí.
No tenim guió, però tenim un MacBook Neo.
Tenim un MacBook Neo, el tenim aquí. És molt maco. Les coses a tenir en compte amb això. Clar, a veure, a casa...
Per cert, perdona, qui em va escriure? Ah, l'Ernest Forç em va dir: jo també tinc un Neo, si teniu dubtes o alguna cosa, dieu que jo o si vols que provi un software, me'l dius i jo te'l provo. Però, molt maco, l'Ernest.
En principi, jo el primer que tinc que dir és que a casa tinc dos ordinadors, diguéssim, d'un nivell de cost semblant, que serien aquests ordinadors patètics que els hi donen els nens en els instituts. Vale? A més, en tinc un que és un Chromebook, que segurament és una mica més barat, i en tenim un altre que és una mica més car, que va amb Windows, i que és més car però és el pitjor de tots. Vale? I després tinc un PC que és el que tinc connectat a la màquina de control numèric, que és un portàtil d'aquests de Hewlett Packard, que ve normalment amb una estació de treball, i és un PC, diguéssim, de treball, d'aquests que fan amb alumini. Super... A mi molt millor aquesta presentació.
M'agrada, sí, a mi també.
Sí, m'agrada més, més agradable.
Perquè es veu el teclat del Dani, es veu les teves guitarres.
Apaïsat, sí, molt bé.
Sí, sí,
I, les, i aquests girassols que té en Dani aquí, això, són de paper o són de veritat?
No, són de plàstic.
Llàstima.
Llàstima,
si,
home.
Si fossin ja de veritat, ja seria l'hòstia. Bueno, però són molt macos.
Demanes miracles a Suècia,
En qualsevol cas, sí.
Que l'altre dia surt a passejar i estaven a 3 graus, Que gira sol i que hòstia.
Ara a partir de l'equinoci tenim
m'agrada, perdona la interrupció, però és que saps, clar, és vida de senyor gran casat, perquè els diumenges agafen el gos i se'n van al Garden.
Com ha de ser? Anar al Garden.
Però és un gaile, verdad, és un garden tailandès on a més pots menjar.
Això
en saben molt. Sí, sí.
Vosaltres en sabeu, no, però el garden el diumenge.
I si baixem a Catalunya, una cosa que t'havíem pensat és muntar un garden.
A veure,
clar. Un restaurant tailandès a dins.
Escolta, si el poseu a prop del Maresme tens un client.
I si el poseu a prop de la Garrotxa també, però a lo que anava la
gent si feu cursos, i si veniu aquí i feu cursos de cuina tailandesa,
sí,
també
sí,
teniu clients.
Oh, sí, mola, mola.
Estaria inclòs dins de les activitats que volem fer.
La gent del MoMA, que fan sucs naturals, vale? Estan establerts a l'Empordà, tenen pomes de l'Empordà i van començar fent sucs de poma. Ara fan sucs de qualsevol cosa, fan sidra, fan molta cosa. Aleshores, els camps on fan la seva producció, Com és un producte molt natural, doncs allà tenen la recollida de les pomes, l'envasat, i amb el temps van fer un restaurant. Doncs és un restaurant copeta, perquè està allà al mig de les pomeres, saps? I vull dir, està molt bé. Segur que molta gent que ha anat per l'Empordà coneix el MoMA. Vale, perdona, que hem fet
només aquí una idea, si voleu fer-ho, el que hauria una idea és ja buscar algun garden que estigui, per exemple, a punt de traspassar-se, que n'hi ha uns quants, però no tindrà que muntar i demanar
cap
permisos.
Garden que jo sàpiga té restaurant.
No.
No funciona així.
Per exemple, el garden, diguéssim, més potent del Maresme, que és el garden de l'Ella, però que bàsicament no hi pots anar perquè hi ha gent de Barcelona tot el dia, el que passa és que al voltant del garden d'allò està ple de restaurants de l'Ella i típics llocs de tapeo.
Sí, però li dones el negoci a fora.
Exacte, sí, no, però tenen tot el negoci que volen i més.
Ja.
Sí, no, tenen tot el negoci que volen i més, sinó no els hi funciona no tenen prou pàrquing i d'allò.
Però admeten no gossos. Pena, no. O sigui, tu, Dani, i el d'això aneu a passar el dia.
Sí, sí, anem a passar el dia. A més, el recorregut és molt bonic. Vam fer un directe.
Mig garden, mig jardí botànic, més...
Vaig veure el Rico per allà fent voltes. Que el deixen entrar a qualsevol lloc, el Rico. Té carta blanca per tot.
Carta blanca.
Sí, té passe.
Parlem del MacBook Neo.
Doncs,
com us comentava, coses que a veure, en quant a construcció, màquina, màquina, caixa, pantalla. El Hewlett Packard que tinc, que és una màquina que val més de 1.000 euros, al costat del MacBook Neo és una carraca i és una xatarra, o sigui, això està ben fet, ben acabat, o sigui, és com un MacBook. A més, no han fet allò que van fer amb els MacBookers, de fer-los esmolats, que jo crec que és un error. He fet un MacBook i poses la bateria i té aquest, això, la pantalla és suficient, és una pantalla de 13 polzades i la pantalla és de qualitat. És a dir, poses el MacBook Neo al costat de l'estudio display que tinguen aquí i la qualitat de la imatge és la mateixa. Dius, almenys amb els meus ulls i les meves ulleres, les meves dioptries, jo veig la mateixa qualitat d'imatge. No trobo una... Per tant, és dir, és una màquina que dona d'allò d'Apple. Vale? Dona allò, sensació de qualitat Apple, amb el qual no és un Chromebook que bàsicament està fet, diguéssim, amb cuells d'escombraria reciclats. Doncs no, està ben fet, ben construït. Bon teclat, el trackpad típic dels MacBooks, és més petit, doncs, perquè és una màquina de 13 polzades, i la pantalla està molt bé. Hi ha una part que fan que la pantalla, les vores de la pantalla són arrodonits. En quant a d'això, què jo li posaria? Jo li posaria 16 GB de RAM, però jo sóc un salvatge amb la RAM i m'agrada que la RAM tiri, amb la qual aquí hi ha un problema amb això,
és una limitació del processador, em sembla, Ludo.
No és una limitació,
sí, sí, perquè és una 16,
però és una 18 Pro
o A18.
O A18 Pro Plus, però per exemple em vaig prendre la molèstia, o vaig tafanejar i vaig estar entrant al Geekbench, que són aquesta gent, doncs, que fan un benchmark d'ordinadors, i curiosament en single core dona més rendiment que un M3. Hi ha una comparativa, una de les comparatives que vaig trobar és un MacBook Air amb 8 GB de RAM, un MacBook Air amb un M3 amb 8 GB de RAM, i en el single core donava com un 15-20% més de rendiment en aquest ordinador amb aquest processador de A18 Plus que l'M3. És a dir, que no és aquell que va sortir en aquell moment, és a dir, és com si haguéssim dit, tenim l'arquitectura del chip que havíem fet per als iPads en aquell moment, però hem actualitzat els cores. És a dir, no estan fent servir els cores de quan va sortir aquell chip, sinó que estan ficant cores moderns.
Diuen, Sergi, jo no l'he provat, però per les especificacions i a més pinta que és un ordinador més que suficient pels universitaris i o per la gent que es dedica més a ofimàtica.
És totalment la idea que jo tinc. A mi em preocupa sempre la memòria, però el que fa Apple en aquest cas és dir, li fot un SSD molt ràpid. A l'SSD també és limitat, aquest només té 512, i és que no n'hi pots posar més, o sigui, és el més gros que et venen. Si vols alguna més, et compres un Air. Vale?
Sí, el que passa que si poses 512 també et canvia la qualitat del trackpad, em sembla, Marc. Hi ha dos tipus de trackpad. El que tu tens és el típic del MacBook. Diu una altra cosa també en Sergi, diu això sí, diuen que ara tenen problemes d'estoc amb el microprocessador.
Ara com ara hi ha problemes d'estoc pràcticament en tots els Macs. O sigui, els Mac Studios tenen mesos de retard, els Mac Mini és que ja dic que gairebé doncs no els trobes, o sigui, la gent està, o sigui, en els grups de Reddit bàsicament estan comprant-los a refurbixet, perquè si no t'has de posar la cua. O sigui, hi ha mesos de retard en aquestes màquines, hi ha molta demanda, o sigui, d'alguna manera és com si s'hagués trobat, doncs, que Apple té la fórmula i estan populant-se, estan venent molt. Jo ho estic veient,
sí,
a la universitat,
als Estats Units.
No, jo ho estic veient a la universitat, on diguéssim sempre hi havia pocs Macs, sempre hi havia pocs Macs a classe, i de cop i volta, mica en mica, cada vegada vaig veient molt més Mac.
Allò, però Mac o Mac Neos?
No, Mac Neos encara no he vist. Mac Neos encara no he vist, però és un producte que acaba de sortir i hi ha com un mes d'espera, amb la qual encara no n'he vist, però jo els estudiants de la FIP que tenen que desenvolupar, jo no em posaria a desenvolupar amb això. Vale, tiraria d'un MacBook Air amb 16 GB de RAM, amb un tera de disco, una màquina més potent. No és per un estudiant que hagi de la FIP, per tant no és el que jo veuré, però jo estic veient molt de MacBook Pro de 14 polzades, estic veient molt MacBook Air de 13 polzades, estic veient molt de MacBook Air de 15 polzades. Vale? Els estudiants no van amb els monstros de 16 polzades que porto jo, però comences a veure que els estudiants els porten, perquè d'alguna manera arriba un moment que qualitat-preu comença a valer la pena, perquè aquests xips M corren molt i a més també tenen una cosa que, a veure, quan tu vas pel món, la bateria. O sigui, tu agafar i dir, tinc l'ordinador carregat a casa i me'n vaig i sé que ja el carregaré per la nit, és a dir, quan el portàtil, la bateria, la vida de la bateria d'un ordinador es converteix com el mateix que fas amb el mòbil, que te l'emportes carregat al dematí i el carregues per la nit, de cop i volta això és un canvi total, perquè no estàs, sí, tota l'estona buscant. Vale, o sigui, ara quan tu vas a l'aeroport, per exemple, quan veus la gent que està carregant en els aeroports, normalment porten Windows. Perquè no sé per què, segurament per prioritat d'integració de hardware, perquè els chips de PC, els chips de portàtils de PC, doncs no són més agressius amb el consum de watts, i també sobretot perquè com hi hagi una GPU en un portàtil i vulguis utilitzar la GPU per moure gràfics, les GPUs comencen a agafar watts i de cop i volta les bateries es d'això, i en canvi aquests trastos estan molt d'això. És a dir, per exemple, si jo us comentava aquest soroll que no sentiu, és el meu, la màquina on estic treballant jo ara, que està al 95% perquè estic executant un model fent una tasca, una gent que està cridant contínuament a l'Olama, i això va fent tu i no hi ha problema, tu això va tirant i la màquina ni s'entera.
Els consums dels AS i dels MS són una altra guerra, Marc. Jo estic ara que estem, tenim Riverside, estem fent streaming, i tinc mil i una coses per aquí, i estic mirant ara el meu Mac Mini M1 com està de consum de CPU general, i estem al 40%.
Imagina't. Imagina't, doncs
sí.
És això, és el que tens.
Sí, sí. I tinc mil coses funcionant també.
El que m'ha sorprès és això, és que el single core fos una màquina més potent, o sigui, que corres. És a dir, escolta tu, això corre. Això corre i no...
Ho notes quan l'encens, ho notes quan navegues, ho notes...
No, o sigui, a veure, al final el single core són les tasques simples, és a dir, la tasca que tu estàs executant en aquest moment, doncs que corri i acabi la feina abans. El multicore és quan treballes en paral·lelisme,
sí, sí.
Quan tens diferents processos que estan fent coses, i sí que corre menys que el MacBook Air, és a dir, és una màquina lenta perquè té pocs cores. És un processador amb menys cores, però el core que porta és un core modern. Vale? Per exemple, si tu ara agafes i dius, jo què sé, agafes un M3 Max contra un M4 Max, corre més l'M4 Max, doncs perquè els cores estan actualitzats. Si és com l'M5, sí que hi ha el M5 Max, hi ha un canvi d'arquitectura i unes històries noves que han actualitzat més. Entre el M3 i el M4 Max, pràcticament el que estem parlant és que hi ha cores de diferent qualitat. El core està més optimitzat a nivell de core. És a dir, tenim el processador, que és el mapa de com munta tots els cores i l'arquitectura interna de memòria i tot aquest tipus de coses, i després cadascun dels cores com si haguessin xips petitets allà fotuts. Els antics microprocessadors d'abans, el 386, el 486, etc. Com dius?
Bueno, i els mateixos...
El Pentium. Bueno, el Pentium de 90 que no sabia dividir.
Jo tinc un MacBook Pro Intel i no l'utilitzo perquè em desespero veient la rapidesa versus un M1.
I com s'escalfa i com la bateria no dura.
Perdona, no només M1, i a l'iPad d'estudiant. Jo tinc un iPad 10 que va molt més ràpid, però molt més ràpid
van
que un MacBook Pro Intel.
Corren.
O sigui que, sí, sí.
Corren. Llavors dius, bueno, mira, també és veritat, aquesta setmana tinc que explicar-ho, he tingut que agafar i planxar el meu MacBook Pro a l'M3 Max, l'he tingut que agafar i noquejar directament, perquè segurament hi ha instal·lat tants plugins i tantes coses i allò que vas posant merdes, sobretot jo crec que plugins en els navegadors per coses d'allò que al final començava a donar-me alguns problemes. Notava, jo què sé, que quan escrivia en el Gmail m'anava a poc, i què està passant, qui m'està agafant CPU, tinc alguna cosa aquí, vaig dir, saps què? No, què? M'ho carrego tot. I la part interessant és que la manera d'aixecar la màquina que he fet ha sigut simplement aixecar la màquina, típicament dir-li reiniciar la màquina, vaig decidir tornar endarrere, no agafar aquesta merda de Tahoe, tornar al Segoia. Perquè el líquid...
Per què us queixeu tant del Tahoe? A mi el Tahoe em va molt
doncs bé. Perquè jo en l'única màquina on jo tenia el Tahoe, doncs he començat a tenir problemes a partir de que vaig instal·lar el Tahoe, doncs he dit, doncs no vull el Tahoe, Tahoe és tu. I ja està. Però la manera de fer de tornar a aixecar la màquina ha sigut sorprenentment ràpida. Primer de tot he copiat carpeta de documents, carpeta on tinc el codi, carpeta d'escriptori i alguna altra cosa més, tot amb un disc dur extern directament a l'Ubuntu, amb un disc dur ràpid. Agafar, reiniciar en modo recovery, dir-li que borro el disco perquè si no em tornava a demanar instal·lar el Tahoe, llavors el reiniciar, dic, vale, d'acord, no hi ha el Tahoe, no hi és, per tant engegaré el sistema operatiu de referència per aquest hardware, que és el Sequoia, i m'ha instal·lat el Sequoia. I llavors el que he fet és simplement engegar, doncs, amb l'iPhone, i tinc l'iPhone al costat, sí, i automàticament ja estic al meu compte iCloud i ja començo a agafar les coses d'iCloud i aquest tipus de coses. He instal·lat Cloud Code, el Cloud Code, i li he dit aquell és el meu compte de GitHub, aquestes, a través del meu GitHub identifica les eines que jo faig servir normalment, instal·la-me-les. I s'ha posat a rascar, m'ha instal·lat a l'Olama, m'ha instal·lat a l'Obsidian, m'ha instal·lat al Firefox, m'ha instal·lat al Python, m'ha instal·lat a l'UV, m'ha instal·lat les, tot tipus d'eines, ell n'ha fent, i ell solet s'ha instal·lat tot. És que no he tingut que anar-me'n a les webs a descarregar les aplicacions i no, ell ho ha instal·lat.
Pues està molt bé.
Ja m'explicaràs, perquè una de les meves idees, ja quan marxi de Quick Channel, tinc, conservaré el Mac Studio, M2 Max que tinc, i vull formatejar tot i començar des de zero. No vull que tingui res en relació amb la feina anterior, sinó, a més, tinc dos comptes d'Apple, Cloud, estan posades en família, però el que faré serà només tenir la meva en totes, perquè, per exemple, en el telèfon tinc la meva personal i a l'ordinador tinc el de l'empresa. I, clar, a vegades, doncs, per enviar coses per... és bastant complicat, no puc fer-ho, no és tan senzill. Sí. Copiar i enganxar en un lloc o un altre, és complicat, no puc fer-ho. Per això, si tingués tot al mateix compte, m'aniria bastant bé. Però com que també tinc molta cosa instal·lada en aquest Mac Studio, clar, fa una miqueta de pal, doncs,
fa pal, però ja et dic jo que val la pena. A veure, si fes una llista de les aplicacions que tu tens per poder-te-les d'allò, però actualment jo ara visc el 90% del temps, estic a Cloud Code, 4, 5, 6 finestres engegades. I llavors el que estic fent és que ja ho porto fent ja l'últim 2 mesos, he començat a treballar, diguéssim, fent-me el meu. És a dir, hi ha un assistent de programació programació que està en la línia terminal, però jo el que estic fent és fer-me el meu. Com? Doncs donant-li instruccions perquè prepari eines com transcriure a IA, com descarregar coses de YouTube, com fer això. I llavors després, a partir d'aquí, és crear tot un superwiki, dir-li que em vagi creant un superwiki immens utilitzant fitxers de Markdown. El llenguatge Markdown et permet ficar links, bàsicament links cap al sistema de fitxers, i utilitzant Obsidian com a client ho pots fer servir tu com a wiki, però a mi no m'interessa llegir-ho jo com Obsidian, que també el que li dic és dir coses, per exemple, aquesta setmana he agafat i dic, mira, escolta, en aquesta carpeta que tinc en el Cloud Drive, mira-t'hi, aquí tinc tots els articles que vaig escriure de 2003, tots els meus articles de recerca de 2003, tots els projectes de recerca en els que he participat, totes les coses que he estat fent jo, llegeix-t'ho tot, m'ho transformes a Markdown, m'ho fiques tot, però a més fas com documents índexos per cadascun de projectes, per cadascuna de les temàtiques, i crees com un metaíndex de totes les coses que jo he estat treballant i quines són les meves opinions, com aquestes opinions han anat canviant. Tinc un document que és la meva visió del món, hi ha un sobre filosofia, un sobre filosofia tècnica, un sobre filosofia d'educació, un sobre de quina manera escric jo, i li faig que ho analitzi i després ho refino i ho discuteixo amb ell, i llavors a partir d'aquí, i clar, la utilitat que li trec és bestial. O sigui, aquest dematí el que he estat fent és connectant-lo, he creat un subagent que en aquest cas es diu Bilby, això de posar-li noms ja és normal, o sigui, ho he preguntat en el grup en el que estem amb en Rub i companyia.
Que no és una malaltia teva.
No, ja, en Rub està més malalt, o sigui, n'hi ha un que està fent servir Hermes, i el seu agent es diu Ernesto,
Ernesto.
I aquest, i en Rub en té un altre que es diu Mico, però és que ja tenen la fotografia, ja tenen fotografia. En el cas del Mico, és una noia d'aquestes d'anime, que dius, a veure, Rubén, la senyora ja et deixa tenir aquestes coses perquè és molt maca la teva gent, o sigui, no m'estranya que estiguis tot el dia tota vestideta, vestideta, i amb el seu ganivet per matar, amb la seva espasa, o sigui, imagineu-vos un anime cyberpunk, i dius, pues, en Rubén amb la Mico, i llavors diuen, no estem tots així, jo estic creant supergents i cadascun té les diferents personalitats, en aquest cas el Bilby és el que però li he donat accés en Bilby en el meu Gmail i en el meu Google Calendar, només de lectura, només de lectura, no estic boig, o sigui, no estic tan boig encara no estic tan boig, però clar, la idea és dir, agafa, és dir-li coses com agafa tot el meu correu de l'últim any i mig, me'l processes, me l'endreces en conversacions amb un wiki i a més crees índexos per projectes, per coses, identifiquen perfils de totes les persones amb les que jo parlo, vale? Prioritzar-lo i dir quines són les 6-7 persones més importants, una d'elles és un tal Tomàs Manzanares, també està, tot i que parlem per correu però tard o d'hora en Bilby tindrà accés.
Et faig un forward d'alguna cosa.
Sí, és el Tomàs Manzanares, però tard o d'hora li donarà accés si de lectura del Telegram.
Si analitzes els àudios de Mossega la Poma, tela.
Tot arriba, però la idea és que començar a tindre tota aquesta informació i indexada, ja no amb un sistema de RAC, sinó en forma de wiki i amb resums i maneres de poder navegar d'un context en un altre, després, quan estic fent feina...
El Sergi diu que això de donar accés al teu mail, mama por.
A veure, el que estic fent, Sergi, tens raó, sí, mama por, però llavors com funciona en Bilby? En Bilby funciona amb cloud, però el cloud és orquestrador. És a dir, la lectura dels correus el fan els models locals.
Quin model utilitzes?
Ara com ara estic fent servir Qwen 3.5 122B, però si teniu una màquina més petita amb un Qwen 3.6 27B esteu en bona companyia.
Vale? Avui he instal·lat el 27B.
El 27B, el 3.6, és un bon model.
3.6, sí.
És un bon model, tot i que per algunes coses jo amb el 3.5 vaig tindre alguns problemes i estic amb el 122B. Passa que és més lent, més memòria, més d'això i una mica més lent a tokens, però com que les feines que els hi faig és en plan vaig, jo me'n vaig a esmorzar i tu ja faràs, o sigui, no tinc pressa. Vale? No tinc...
Deixeu-me que saludin en David Acacio. Hola, David.
Hola, David.
Precisament aquesta setmana... i l'anterior ell ha estat desenvolupant una sèrie de coses, crec que també s'ha ajudat de Cloud Code si no vaig mal entès, i em va demanar ajuda per fer uns manuals i revisar unes coses, unes instal·lacions, i jo, que no utilitzo habitualment Markdown, com vaig estar en el seu GitHub i estàvem treballant en Markdown per els documents, el vaig utilitzar, o sigui que...
A més, una de les coses que hi ha és que si fa servir Markdown, primer de tot, en el Markdown pots incorporar coses com Mermaid, hi ha una cosa que es diu Mermaid, la sirena, Mermaid, que és un projecte amb JavaScript open source que està per tot arreu, i dintre de Markdown tu pots incorporar diagrames fets amb Mermaid, coses com diagrames mind maps, diagrames de classes, diagrames de flux, diagrames de formatgets, el que tu vulguis ho pots fer amb Mermaid, amb el qual l'incorpores això. I llavors hi ha un projecte open source que es diu Pandoc, que el que permet és transformar o de Markdown o Latex a PDFs.
De manera que... amb la teva guerra dels PDFs.
Llavors les signatures dels PDFs és tota una guerra, vaig rebre consells i tal, provaré-lo de... A veure, el problema és que jo l'autofirma la vaig instal·lar en el seu moment i era una patata feta amb Java sense signar. Llavors quan tu tens programes de signatura de documents que no venen signats i ja em donaven llullo. Sé que l'autofirma actual més o menys sembla que està ben feta, després de 10 anys comencen a tindre un producte. No està malament, felicitats, molt bé, felicitats Indra, però jo havia provat versions de l'autofirma que eren una autèntica patata i de veritat, les empreses i les administracions que et donen sistemes de signatura digital que no venen amb el Java firmat, feu-vos-ho mirar,
ja no, perquè
automàticament la dissonància cognitiva s'activa.
Ja no és així, per això, ara.
No. Que no? Que no hi ha ajuntaments
que et firmen,
o la mateixa UPC que et fan signar coses i t'envien cap al software aquell de signar que t'has de descarregar un JNLP que no està signat i tens que agafar i carregar-te totes les polítiques de seguretat del sistema?
El que em sorprèn, això es passa igual com amb lo de... amb lo de les zones verdes o les zones blaves, vale? Tu, sí, com és possible que visquem en un país on cada ajuntament tingui una aplicació diferent per zona blava? What? Tios, creu una única pública i a més open source i a més... cabrons! perquè no té sentit... O sigui, això,
no té sentit. Sempre hi ha algú que vol les dades. Sempre hi ha algú que vol les dades. O bueno, el que a mi m'agrada més és la de Barcelona, que és a l'ESMOU, vale? Que no entén que un mateix cotxe el puguin conduir dues persones. De manera que si jo agafo l'aplicació i vaig amb el cotxe i aparco, vale? Si ahir va aparcar la meva senyora amb el seu mòbil, amb el mateix cotxe, llavors tenim que tornar a registrar, tenim que tornar a entrar en l'aplicació. És a dir, no puc tindre dues instàncies de la mateixa aplicació en dos telèfons mòbils i que les dues em permetin aparcar? O jo tindre una instància amb el meu usuari propi i registrar aquest cotxe? No es pot. És a dir, bueno, algú que ha treballat en un el problema està en com es desenvolupen aquests projectes. Vale, perquè hi ha algun projecte públic, es fa alguna cosa,
no es dissenya des d'un principi,
no es dissenya, hi ha unes quantes propostes, qui guanya el de Llonça, sempre guanya ara, Indra o guanya, sí, o guanya Iberis,
guanyi,
o...
sempre guanya Indra, però ara et poso el Bicing, ara et trec el Bicing de l'Smou, ara et poso no sé quantos,
ara el d'allò, i l'aplicació no estan ben pensades. Jo ho he explicat altres vegades, i l'única aplicació, per exemple, de càrrega de cotxes elèctrics, que és dir, si jo tinc una aplicació, si jo tinc, poso un lloc un carregador, el que jo vull fer què és? Que la gent carregui. Cada quilowatt que està allà, cada quilowatt que ven, guanyo diners. Per què els hi toques els collons? Per què els hi toques els collons? No, tens que dir-me qui ets i com es diu, i a on vius, i qui és el teu pare, i quin és el teu cotxe, i quina és la matrícula, i quin model és el teu cotxe, i tens gat, vale? I ets del club de fans d'Enrico, tens el carnet del club de fans d'Enrico, sisplau, dona'm el número del club de fans d'Enrico, i ara verifica't, i ara dona'm un password, i ara dona'm un mail, i ara dona'm un telèfon, i digue'm el teu codi postal, i ara anem a intentar veure si aconsegueixo pagar, i quan acabes... i això ho fiques amb un carregador que està en un segon subterrani d'un centre comercial que bàsicament és una puta gàbia de Faraday que no et pots connectar a internet, amb la qual cosa els carregadors estan buits. Dius, hòstia, com no tinguis t'hagi registrat, llavors dius, hi ha carregadors? Dius, no són per mi. L'únic que vas allà, dius, vull carregar aquí, on, aquí, quin número, aquest, pam,
això,
carga,
Marc,
Tesla. La de Tesla està pensada perquè la gent cargui. Et cobren això, 45 cèntims per quilowatt hora i ja està.
Això passa... no heu arribat, si vosaltres, o no sé com està a Suècia aquest tema, Dani, però jo he arribat a un punt de saturació de que entres a comprar qualsevol cosa, encara que siguin llocs habituals, o t'has fet carnet de soci perquè tens dos comptes.
Tot arreu.
I al final...
Al supermercat, a la carnisseria, a tot arreu.
A l'Atmeller, al no sé quantos. Entres un dia a comprar...
Cada dia al supermercat la mateixa senyora m'ha de preguntar, tens la targeta, tens la targeta de fidelització del Sorli? La tinc, no te la vull donar. La tinc i no te la vull donar, però t'ho pregunten cada dia.
No, o encara pitjor, perquè jo quan faig cua en el súper, que la targeta, a veure, l'únic avantatge que tinc, jo tinc la targeta del Bon Preu. L'únic avantatge de la targeta del Bon Preu és que tinc un descompte significatiu amb el preu de la benzina, tot i que jo gasto molt poca benzina perquè faig molts pocs quilòmetres. Però bueno, quan vaig al súper a comprar...
Amb la pick-up.
No, tinc un mini, el mini no gasta res.
Mini pick-up.
Mini pick-up. Bueno, tinc el mini en modalitat pagès, perquè li vaig posar una manta de... vaig tirar els seients de darrere, li vaig posar una manta de mudança i allà s'ha quedat. Bueno, a lo que anàvem. Pitjor encara, com la gent no sap on coi té la targeta, no sap el número, òbviament, de la targeta de fidelització ni res, què diu? Dona'm el telèfon o dona'm el DNI. I els que estem a la cua ens enterem del DNI i del telèfon de la senyora o del senyor, que no hauríem de saber, si no hauríem d'escoltar aquesta informació. Si fóssim rigorosos no l'hauríem d'escoltar, no? I el mateix passa a la casa de Maier o si vas a comprar Zara o el que sigui, vale? I arriba un punt, i al final tot això és perquè la primera vegada que compris et donen un descompte que si ets capaç de trobar-lo tens 4 euros. de descompte. Hòstia, tios, tota la meva informació vital i, com diu el d'això, el carnet del Rico, de fans del Rico, per 4 euros de descompte, the first time, la primera vegada, perquè després te lo comes con patates, home, no sé, és massa. Jo crec que hem arribat a un punt. Mira, aquesta setmana sentia crítiques sobre això i les crítiques sobre els models de subscripció que estan arribant ja a un topall on la gent... O sigui, jo pagaria per una intel·ligència artificial que m'eliminés... Jo ho porto controlat, perquè porto un numbers, porto un full de càlcul on gestiono on coi estic subscrit. Vale? Ho portem per nosaltres i ho portem per mossegar la poma, que també...
És absurd.
Ah, i diu en Sergi... diu el Sergi una cosa que és molt interessant, diu, i tot això és molt LOPD friendly, oi? Sí, es dona la paradoxa de que, oh, tenen el tio de la LOPD, et fan firmar a no sé quantos, i després totes les dades se les passen en un puto Excel entre ells, o pots cridar el telèfon al mig del supermercat, que LOPD ni res.
No, és així, però a més, recordo que l'Steve Jobs, l'oncle Esteve, ella deia que el carrilló del Mac va venir un moment que ella es va penedir que hi fos, perquè deia que tardava uns segons i que cada dia moltes persones havien d'esperar aquells segons perquè sonés, perquè es veu que el Mac original quan sonava el carrilló no estava fent res més que sonar el carrilló, vale? I llavors dic, a veure, quan tu estàs fent en alguna interfície d'usuari que fa servir molta gent passos de retras, la gent perd molt de temps. Tu imagina't que tots els supermercats que tenen que preguntar, tens el d'allò de subscripció? Sí o no? Vale? És a dir, és un temps. Imagina't una persona que ho té, que la seva feina és demanar-ho 200 vegades al dia. De vegades li donen, de vegades no. I a més, a part que la gent, per exemple, el codi de el número de targeta de fidelització és el mòbil. Tu estàs allà en la cua, veus una noia molt maca i li diu el telèfon, te l'apuntes i després li envies WhatsApp, fotopolles o el que sigui, si ets un pervert. És a dir, ni privacitat ni hòsties. És a dir, tens a la gent i ell a la caixera del supermercat el teu telèfon
mòbil.
Perquè
no siguin tot rans, una cosa que han fet bé els súpers, alguns súpers, és que has de connectar la web i mil històries, vale? Però una de les bones coses que tenen és el tiquet digital, que ja no ho tenen, perquè jo anava a comprar el Bon Preu i a part de la compra sortia embolcallat de papers, saps? O sigui, el tiquet no sé què, el tiquet del pàrquing, el tiquet del retiquet, i era tot una de paper absurd que no tenia cap sentit.
Bueno, i després aquí ja és, hi ha l'incògnita que no ho sabem perquè hi ha mitja internet que està dient que és dolent tocar els tiquets i ja dient que no, que t'has de fregar amb el tiquet perquè és molt bo per tu.
Sí,
vale?
Home,
però
sí.
Com a mínim hi ha l'incògnita, jo no sé si es vol material aquest.
En el Sephora hi ha un producte per les adolescents que es diu Essència de Tiquet i te'l poses així a la cara.
Directament Essència de Tiquet.
Essència de Tiquet.
Com es diu el tiquet, allò que posa el...
Què? No sé què vols dir.
El bisfenol. Jo que hi ha bisfenol i és dolent tocar-lo perquè hi ha gent que fan vídeos a YouTube que parlen del bisfenol i hi ha altres que diuen que el bisfenol és el millor que hi ha i que t'has de fregar amb la d'allò del Sephora de les adolescents. Dius, però ja tens el dubte, dius, ara ho toco o no? M'he de posar els guants de la pandèmia per agafar el tiquet o no? Jo sempre dic, no vull el tiquet. Jo només agafava el tiquet quan tenia durant la pandèmia.
Hem d'anar a Suècia, que ja no teniu tants problemes, Dani.
Aviam, aquí hi ha temes a Suècia, el tema del ser soci d'un establiment. Aviam, no a tots els llocs t'ho pregunten. Si t'ho pregunten, et pregunten si tens i no tens. Però si no tens no diuen res, no diuen normalment. Hi ha llocs que sí, que les dependentes o els dependents estan obligats a... Vols ser soci de tal lloc? I la forma és normalment el número personal, que seria el teu DNI, i el correu electrònic. I ja no preguntes res més. O correu electrònic i telèfon. I després, ara ho estan aplicant cada vegada més, hi ha al costat de la caixa registradora, hi ha un teclat numèric, que diuen, ets soci? I dius, sí, posi aquí el seu número personal o el telèfon. I no has de dir en veu alta si no tens el teclat.
Això està molt bé.
I ningú serà, a no ser que mirin estigui mirant el teclat, però per norma general és un teclat que està just davant teu, bueno, i ningú et pot mirar.
L'únic inconvenient és la quantitat de...
deixant de banda
que, si, que hi haurà el teclat.
Exacte, la gent que està tocant el teclat tot el dia, tocar aquell teclat és pitjor que Luis Fanol, aquest dels collons, eh? I dic, por favor, deme el tiquet con el bisfenol per a limpiar-me les manos.
Mira, una altra cosa molt bona. Clar, jo pago amb el rellotge, vale? Ja pago amb l'Apple Pay o amb el rellotge, perquè tinc un Apple Watch. I ho faig en el 100% de les casuístiques ja. Va, fa un temps no. Però m'hi trobo, aquí a comarques, que vas a t'apropen el xirimbolo aquell de la Caixa o del Banc de Sabadell, apropes el rellotge i no va. Vale? I diu, ai, és que no va el rellotge, m'has de donar la targeta física. What? Però si al final la comunicació és el mateix, no? És un pagament... Sí. No, el rellotge no va i la targeta física sí. M'ho expliques?
Després també tenim el carnet de conduir, per la part del darrere té un codi QR que tu l'ensenyes i fan la pistola pic i ja saben que ets soci. I a més, a molts llocs ja t'envien el tiquet de compra de forma digital i a més amb una plataforma universal, és a dir, tots van allà. No has de tenir l'aplicació de tal establiment per rebre el tiquet, sinó que només tenim una i és on rebem els tiquets, els correus certificats...
Però això és haver pensat. Això és haver pensat.
El problema és la GDPR. El problema és la GDPR, perquè, per exemple, la Xina no té la GDPR i pagues amb la cara. Tu vas allà i dius, hola, pago.
No sé,
ja està.
No sé fins a quin punt això m'agradaria.
Perquè... I vas a l'aeroport i sense targeta d'embarque, tu entres allà per la cara. No sé com ho fan perquè són tots iguals, amb la qual cosa ha de ser molt bona la IA allà, però clar, el tema aquest de jo dono consentiment...
Això és molt occidental, perquè ells a nosaltres també ens veuen a tots
iguals. Ja ho sé, és un acudit dolent. Ja és un acudit dolent, collons. Però el fet aquest de... Clar, el problema és que tu pagues per la cara, vol dir... No hi ha una acció de consentiment. És a dir, jo pago, jo et dono el meu mòbil, l'acosto, t'ensenyo un QR...
Estàs parlant de la Xina. La Xina és una dictadura...
No, però quan jo vaig anar a la Xina l'última vegada, el 2019, l'any abans de la pandèmia, el normal era, per exemple, tu agafaves l'Alipay, vale? A l'Alipay o a l'altre...
No és el WeChat, no es pagava
el WeChat i l'Alipay, els dos fan... Però tu vas amb el WeChat o amb l'Alipay, que jo no podia fer servir perquè no... tenia una targeta de la seva cadena, la Visa d'ells, perquè ells no estan en el sistema Visa,
són,
estan en un altre.
No tenen ni Visa ni Mastercard, sí.
Exacte. Nosaltres tenim Ibiza i Menorca i Formentera.
Mira, el Dani només per aquestes quatre tonteries ja li paga la pena venir a posar la poma. Perquè carrega les piles com a mínim 24 hores.
Té aquest punt mediterrani de codits dolents.
Clar, això a la feina no li passa.
Que algú deixi anar una parida així i
per favor.
No, però en aquell moment era tot un QR i per tant és, jo decideixo ensenyar-te el QR i ara accept, per tant el fet de treure el QR i ensenyar-te'l i es fa aquest handshake, estic fent d'alguna manera autoritzant el pagament, però si tu em cobres per la jeta, com jo tinc un comprovant, com jo he consentit que se'm faci aquest càrrec, jo no ho entenc. Sí, jo no entenc com funciona.
El que passa que no hi ha lladres, perquè això t'ho podríem fer al metro, et posen un escàner de jeta i et cobren el que fos. No hi ha lladres perquè a la Xina, igual que passa als Estats Units, hi ha pelotones que te disparen. Saps que ara volen autoritzar per anar ràpid, per matar immigrants.
Fer feina.
No, sí, estan els squads, com es diu, els pelotones de la muerte, aquests que disparen.
Sí, però a veure una cosa, deixant de banda això...
Serà interessant si ho aproven.
Ara, independent de que ho aprovin o no, o sigui, una de les observacions interessants que feia l'altre dia el professor Jiang, el fantàstic professor Jiang.
Jo no tinc una observació que feia el professor Sinner. Després
parlem del professor Sinner. Parlem del professor Sinner. I és que el professor Jiang el que diu és, compte, que l'ICE aquest d'Estats Units no té res a veure, el que està fent en Trump amb l'ICE no té res a veure en fer fora els immigrants.
No té a veure amb la gestió de la por.
El que té que veure és agafar una força paramilitar a dintre d'Estats Units, donar-li un finançament quasi infinit. Hem passat de defund the police, és a dir, la policia normal, doncs gràcies a accions molt, molt mal pensades, és a dir, que hi ha més intel·ligent que desfinançar la policia, vale? Quan tu, la policia tu et pot enfadar molt, però el dia que els necessites vols que hi siguin, igual que els bombers, igual que l'ambulància, igual que les escombraries, vols que hi siguin, són serveis públics, no els vols de finançar. Però quan has definançat la policia normal i ordinària, que funcionen amb el seu habeas corpus i tenen que llegir els drets i tenen que fer una sèrie de coses, i que no són sants ni perfectes, ningú són, però de cop i volta agafes una colla de neonazis gordos amb problemes de tita petita i els hi dones un finançament il·limitat i els hi dones autoritat per moure's per tot l'estat i generes la teva pròpia Gestapo. O sigui, el problema és que actualment estan anant per als immigrants, però ja quan no quedin masses immigrants el que faran serà dir...
Hi ha un tema addicional, Marc.
I si a sobre generes autointents d'atemptat per poder aixecar el d'allò...
Hi ha un tema addicional sobre l'ICE, i és que no hi ha accountability.
Ah, exacte, no, però és una gestapo.
No, és que a més han hagut assassinats, han hagut morts...
No van a judici. Exacte, però això és per
i és una cosa increïble. Un policia és denunciable, ha de portar un número d'identificació, tu el pots denunciar.
Si tu mires, hi ha una sèrie molt bona, hi ha una sèrie que està molt bé, a mi m'agrada molt, és la, es diu The Rookie. És una sèrie que porta la produeix i actua el Nathan Fillion, que és el senyor de Firefly, el senyor de Firefly i el senyor de Castle, vale? És un actor entranyable i tal, i el que fa és d'un policia, un senyor, que ara diguéssim, doncs potser de la meva edat, que de cop i volta decideix, ara em vull fer policia, vale? I entra el cos de policia. Llavors, en aquesta sèrie del The Rookie van estar molt xula com està gravada, doncs, perquè hi ha molts ratos que les escenes estan gravades, diguéssim, des de les càmeres que porten els policies. És a dir, les càmeres que porten en el shop, que es veu que els cotxes es diuen shops, no es diuen cotxe de policia, es diuen shop, i les càmeres que es porten aquí en el pit, i perquè l'han de portar tot el rato, i aquelles càmeres es revisen. Vale? És a dir, hi ha tota aquesta accountability. Això, de cop i volta, es trenca completament. El que genera és una policia política.
Totalment. Dues coses...
És un problemón, eh?
Sí. El professor Sinner va dir una cosa que, hòstia, em vaig quedar pensant. Va dir, així, amb una frase, perquè ja saps que el Sinner suelta, deixa anar les frases lapidàries. Havien passat ja diversos dies de l'atemptat aquest del Trump, i deia, a la meva feina ningú s'ha enterat que el Trump ha tingut un atemptat. I ell està a Carolina del Nord, allà, o sigui, eren americans, saps? Això una. I dos, que no se m'oblidi que jo crec que avui el Dani ens ha d'explicar la seva primera experiència amb un audiollibre recomanat pel Marc.
Sí. Oh! Però, vale. Però abans vull fer un petit comentari. Sabeu quin... Els ordinadors que porten els agents de ICE són una miqueta especials.
Sabeu
quin processador porten?
Que porten un Z80 o...?
No, porten un processador Incel.
Incel. Bueno, molt alemany t'ha quedat l'acudit, eh? T'ha quedat l'acudit una mica nord d'Europa, eh?
Incel.
Incel.
Digue, on està? Bueno. Què havies d'explicar-nos d'en Sinner? Amb la part d'això del
no,
Sinner?
Això, no, el que, jo, doncs, el que vull és...
Dani, explica-lo del llibre, perquè és que si no, no parlar de la fi del món no mola.
Sí, bueno, també parlo una miqueta del llibre, és una miqueta també de fi del món.
Quin llibre és?
És el de Matt Dinneman.
El del Carl.
El primer, estic, em queden ara quasi 8 hores d'àudio.
Estàs a la meitat del llibre.
Sí.
Vas al primer pis, encara.
Ja han baixat el segon.
Ah, vale.
Acaben de baixar el segon.
Ja s'han trobat
amb l'Odet. No facis spoilers, Ludo, que això és molt lleig, eh?
Són dos massa spoilers, no pateixis.
Està bé, però no sé, la veu, no sé si està feta per IA.
No, és un seu senyor.
És un senyor de veritat.
Si tu busques a YouTube, hi ha vídeos del
moment,
senyor,
estàs escoltant en anglès, en castellà, que ho has fet escoltar?
Ah, en castellà no sé, en castellà no sé. Has d'escoltar-ho en anglès com els homes de veritat, eh? O sigui, en el Klingon original. Home, si tu el pots escoltar en anglès, el castellà no sé com està, no sé com està locutat, no en sou familiaritzat.
Hi ha dos personatges, una veu d'home i una veu de dona,
sí,
no?
Exacte.
No, hi ha molts personatges.
Sí, bueno, sí. Però
les veus, només hi ha dues veus.
El Jeff Hayes és impressionant perquè en fa moltes. En fa moltes, fa hasta de dinosaure, o sigui que... Sí.
Era el meu primer llibre, vaig dir, farem primer en castellà, aviam.
Jo el que et recomanaria és Si vas a la web, es diuen, aquesta gent es diuen Sound Booth Theater, que tu que tu ets tècnic d'àudio i de producció, aquesta gent dels de Sound Booth Theater, el mateix senyor que ha agafat i ha locutat el llibre en anglès, està en una empresa, tenen com una productora d'una colla de gamberros, que el que fan són allò, radionovel·les. La versió en format radionovel·la en anglès és algo, és una anada d'olla.
No m'agraden perquè... les radionovel·les en audiollibres.
No, o sigui, aquesta gent ho fan molt bé, perquè aquesta gent et fan el llibre, et fiquen els efectes, diferents personatges, música, explosions, però és que a més en el cas del Dungeon Crawler Carl, clar, el que et fiquen és com que el que està passant a la mazmorra està televisat, et fiquen anuncis. Del món i del lore del Danger Clown, tal que un altre escriptor ha agafat i ha fet com guions per aquest tipus de coses. Et pixes, o sigui, jo és suficient com per haver-me escoltat els audiollibres originals i estar-me escoltant doncs
l'audiollibre té tres capes: el text original, la traducció, si l'escoltes en una llengua que no és la versió
original,
i la interpretació. I tant la traducció com la, i sobretot en audiollibre, la interpretació és clau, perquè una novel·la pot ser excel·lent, però si a vegades no és que estigui mal narrat, però no sé si us passa a vosaltres, que escolteu la veu d'una persona i no hi ha manera de connectar. No entres a la història,
no entres.
Abandones el llibre per bo que sigui.
Sí
que la narrativa és molt bona. Jo, per exemple, en llengua castellana escolto molts llibres locutats pel Miguel Coll, que fa veus, és un actor, bueno, suposo que és actor d'àudios. I si és anglès és diferent, perquè els anglesos estan superbé les versions originals, ¿vale? Però en versió traduïda en castellà el Miguel Coll ho fa superbé.
I aparecieron.
Ai, perdona. És que volia saber de qui surt el nom de qui posa les veus.
Sí. Qui són?
Anna... No, aquí et posa el traductor, però no em posa el nom de...
Mira, no m'agrada gens la traducció al castellà del Dungeon Crawler Cal, perquè d'entrada hi ha una cosa, i és que una de les... La catchphrase del Carl és, en anglès, és Goddammit Donut. Vale? La gata es diu Donut, princesa Donut, i moltes vegades diu Goddammit Donut. I en el llibre ho he vist, el meu fill petit se l'ha llegit el primer, està pel segon, i el diu Cago en Dios Donut. I no, Cago en Dios no és Goddammit.
No.
Narrado por Íñigo Álvarez de Lara i Ana Fernández.
Són dos personatges.
Sí.
Són dos lectors.
Dos lectors.
En el cas dels Estats Units només ho fa un sol home i és impressionant.
Sí.
És impressionant el bé que ho fa.
O inclús una cosa molt interessant amb aquest... jo segueixo llibres pel narrador o la narradora. Per què? Perquè si la gent ho fa bé, i hi ha gent que ho fa molt bé, encara que tu, per exemple, sigui un llibre escrit per una dona, per una autora, si el narrador és un en teoria hauria de ser un personatge femení, però te'l narra un actor o una actriu d'audiollibre, d'audiointerpretació, i ho trobes normal, ho trobes natural, no d'això, no? És supercrític al tema de la narració, de la persona que narra.
Amb el tema de la traducció, ja m'ho he trobat amb diversos traductors, per exemple... El Gran Tour i La granja de Clarkson, quan, clar, jo m'ho escolto, m'ho miro en versió original, però després m'ho miro amb els nens, traduït al castellà, i dius, les paraulotes les eleven un ordre de magnitud, o sigui, de dir...
És molt difícil traduir paraulotes,
Marc. És així de fàcil. Goddammit és maldita sea.
Bueno, en aquest cas sí, i ja està.
De Goddammit a cago en Dios és una altra cosa. Sí. Sí, tu imagina que els dius a un senyor americà que el que tu estàs dient, I shit in God. Joder, no.
És dir, vas et detenen els de l'ice.
Els d'all. Et foten una patada als collons directament. O sigui, et cremen a la plaça pública. O sigui, una cosa és agafar i dir, fer una maledicció, i una altra cosa directament és fer una blasfèmia. O sigui, és una altra cosa. és una altra cosa, jo no tinc cap... Però, jo, simplement és una qüestió de dir, si l'autor ha utilitzat una forma i un nivell de grolleria, perquè ja hi ha altres personatges en el llibre que són molt grollers. En el llibre hi ha, i a mesura que avança la sèrie, hi ha alguns personatges que són desternillantment grollers. Vale? Però una cosa que es repeteix contínuament en el llibre i dir que hi hagi aquest canvi de to, dic, per què? I en el cas dels doblatges d'Amazon, per exemple, del Gran Tour, és dir, hòstia, però que jo estic escoltant les paraulotes que diuen, i diu, no és això, no estan fent servir, ja. O sigui, és a dir, si un personatge està dient, una persona està dient una cosa i tu el tradueixes per una cosa molt més grollera, ets una puta merda de traductor, i aquest és el meu nivell de groller, però ets una puta merda de traductor, però està sent un mal servei en el producte que tu estàs creant. O sigui, no sé qui ha revisat això. De fet,
no,
tinc un rant en...
No m'ho he trobat, Marc, perquè jo llegeixo llibres que no diuen paraulotes.
Jo no tinc problemes amb les paraulotes, però és una cosa diferent. O sigui, no sé si potser jo sóc, que sóc massa, m'estic fent gran, però per mi God damn it i cago en Dios són dues coses totalment diferents.
Per què Marc... Ah, vale, ja sé.
És com si el Carl fos d'Olot. Diu, cago en Déu! Vale, sí, Olot, bueno, sí, si fos Olot, sí, diu, cago en Déu.
Aquí diuen ara pla, unes coses molt rares. Marc, ara he vist, perquè el Marc i jo tenim el mateix monitor, vale?
Sí.
Tenim el mateix monitor. I ara he vist que tu no tens activada la funció de retrat. Quan tens activada la funció de retrat, el fons se't difumina. I ara jo l'he treta perquè no vull ser menys que tu i volia que
no,
el fons també ho veiés clar.
El que sí que és veritat és que la càmera, el que sí que és veritat és que la càmera és molt bona. Us sembla que fem un canvi de tema?
Vale, vale,
una cosa festiva.
Molt ràpid, perquè jo tinc hard-out avui.
Jo també tinc hard-out. Jo també la tintura. I això és una altra cosa.
Que maco. Un mega altaveu. Això és altaveu dels dos de antes, eh?
No.
Guitarrista, no?
Bueno, és un ampli.
És un ampli. Sí. Que té...
Hòstia, pesa, eh? Perquè tu ets fort i costa d'aixecar.
Sí, aquí ja puc agafar i anar fent d'allò, eh? Té el seu... Porta un altaveu de 10 polzades aquí dintre, però la part interessant és que de cop i volta hi ha hagut una, en el món musical, en el món de la música, a veure, primer de tot, el món de la música, en concret de la guitarra, tenim un problema, i és que els guitarristes no volem noves tecnologies. Nosaltres volem tecnologies de l'època de la Segona Guerra Mundial, amplificadors amb vàlvules i aquest tipus de coses. El que passa és que un amplificador amb vàlvules té un problema important. Primer, que les vàlvules es trenquen.
Hi ha un altre problema adicional, que no hi ha recanvis.
No hi ha, bueno, sí que n'hi ha, perquè allò se'n fa expressament el fabricant dels vàlvules i te les compren com a unicornis, però a més s'escalfen i a més valen un paston. O sigui,
i són molt ineficients des del punt de vista energètic.
Però tenen aquestes qualitats sonores que tenen això. Llavors, el que des dels anys 90... Cap als anys 90 va haver una empresa que es diu Line 6, va començar a treure un dels primers simuladors d'amplificadors de vàlvules en transistors. El que hi havia és gent que feia amplificadors de transistors, però que tenien un so, que és a dir, sonen massa bé. Un amplificador de transistors sona massa bé, no té, el que busques és no només la distorsió, sinó és la resposta a quan tu estàs fent servir l'instrument. Llavors, la gent aquesta de Line 6 el que van fer va ser modelar el so i els dinem a fer un amplificador que soni com un amplificador de vàlvules i tinc aquest so. El problema que hi havia és que aquest so era, o sigui, era com si tu toquessis un MIDI, val? És a dir, tu toques una nota en la teva guitarra i l'amplificador produeix una de les notes gravades d'aquella manera, amb la qual tu no tens la sensació de que tu estàs produint aquell so. No hi ha la resposta que et dona un amplificador analògic. Durant el temps s'han estat fent tot tipus d'innovacions, però cap a l'any 2019 es van començar a fer un nou tipus d'amplificadors i que a més van sortir, eren amplificadors molt cars. Aquests amplificadors són analògics, però el que feien va ser, és dir, en comptes d'agafar i modelar un so, és anem a fer un model digital, anem a fer un model per software dels circuits de l'amplificador de veritat. Tu tens un amplificador de veritat, el que sigui, i el que fas és una simulació de caixa blanca, és a dir, agafes i desmuntes la circuiteria, tots els condensadors, totes les vàlvules, les resistències, els fils que hi hagis posat allà, la proximitat dels components, l'apantallament que tu tinguis, tot això ho simules, i llavors component per component es simulen, tu fas passar la senyal per cadascun d'aquests components i tens una resposta, amb la qual tu tens una emulació, tens una virtualització completa. Els primers amplificadors d'aquesta mena van sortir doncs per uns 3.000 euros, unes coses caríssimes, però que, per exemple, la gràcia és que, clar, amb una casa d'aquestes caríssimes tu pots agafar i emular 20 o 30 amplificadors que també valen molts més diners. Vale? Doncs resulta doncs que ara ja doncs per 200 euros, 220 euros, tens un amplificador de 40 watts que sona realment bé, que a més a més toques un botó i el passes a mig watt, de manera que el pots tocar a casa sense que el senyor et tiri per la finestra, vale? O a 5 watts, tens diferents nivells d'això, i tens emulació de tropocientos amplificadors, i a més tens un multiefectes a dintre, i des de l'ordinador te'l connectes i vas dissenyant el multiefectes, no. I portes de so... portes de so, compressió, amplifica, equalització, diferents bandes, coros i tot tipus d'efectes, però que dius, collons.
Anava a ensenyar-te una cosa, Marc, que no puc perquè no em permet durant la gravació canviar de càmera, anava a posar la càmera, vale, de l'iPhone. Et repto, que guanyaré jo segur, ja t'ho dic ara, que jo tinc, ja, en aquest moment, anar a l'estudi, en aquest estudi on estic jo, tinc moltes més vàlvules que tu.
No, jo en tinc cap.
Pues mira, totes aquelles ràdios,
totes són de vàlvules.
No veu, totes són de vàlvules, però és que aquí davant meu tinc un amplificador lineal de radiofreqüència, no de àudio, sinó és de radiofreqüència, que té una vàlvula que pot treure d'ARF 800 watts, i quan l'encén fa un color vermell
i calefacció per casa
d'estudi antic. No, aquesta està bastant controlada, la veritat, perquè les fan uns, es fa a Bulgària. Sí, Bulgària són els que fan aquests amplificadors, i no, està bé. No s'escalfa, s'escalfa, però a veure, no s'escalfa, sí, la vàlvula emet, o sigui, emet tensió en funció de la modulació de la veu. Perquè no és...
jo ens tenia un amplificador, vaig comprar un amplificador de la casa Blackstar, que de fet el que feien era un amplificador de vàlvules que tenia una vàlvula i et donava un watt. Llavors, bàsicament la idea és que el previ és el mateix que el d'un amplificador, diguéssim, d'aquests per tocar a Wembley, però la vàlvula de sortida és d'un sol watt, amb la qual igualment una vàlvula de watt allò petava fort, ho movia a través d'un amplificador, d'un bafle de 12 polzades, i
la vàlvula que porta aquest amplificador de radiofreqüència, insisteixo, és la meitat de, saps, el metacrilat de European Podcast Awards, que van gravar, que està allà dalt, el veieu allà, doncs és la meitat, o sigui, és
un catxo valvulot, sí.
És un catxo valvulot, sí.
Doncs el que et comentava, en aquest amplificador, el que em vaig trobar és, quan a casa la toma de terra no era molt bona, em donava molts problemes, i un cop em va permetre detectar que tenia problemes amb la toma de terra, i vaig tindre que canviar la toma de terra i posar-la en un altre lloc, perquè bàsicament on estava antigament la toma de terra estava sec, perquè havien enrajolat i llavors s'havia secat i llavors no feia toma de terra, vaig tindre que canviar de lloc. I després em donava problemes amb les llums LED, amb la presència de llums LED em generava un soroll específic. Els fluorescents, sí, sí. Els fluorescents ja és dir, te'n pots anar. Bueno, dir, ara, les vàlvules ara, generen moltes interaccions amb,
no, i no
amb
només
camps
les vàlvules, els inversors de plaques solars. Els inversors de plaques solars és una font, almenys els que tenim ràdio, els que utilitzem ràdio per fer radioafició, una de les fonts d'interferències més horribles són les fonts no commutades de LEDs i els inversors de plaques solars, de tal manera de que ja com bueno, això és una història, però els radioaficionats tenim dret i assistència legal per poder fer les nostres instal·lacions. Si algú ens causa una interferència, podem denunciar-ho. Ho podem denunciar. ¿vale? De dir, escolti, no, no, miri, jo tinc una estació legal aprovada per telecomunicacions, però miri, llego a la ràdio i no sento res. Sap el que és això? Les llums de Nadal del vecino. I aleshores Telecos va al vecino i li digui, escolti, miri, o posa ferrites a... el cable de la llum de Nadal o la treu, perquè aquest senyor, bueno, bromes a banda, eh?
Bueno, una cosa, nosaltres
no, però jo recordo de petit,
jo recordo de petit que la tele que és amb la tele que teníem d'antena de banyes, de la tele blanc i negre, quan un veí que sabíem que era radioaficionat emetia, se'n sortien ratlles a la tele.
Sí, sí, sí.
Hi havia tres ratlles, no, perquè passa... estàvem atent.
Ara ja no passa perquè les televisions són digitals i aquestes interferències i els equips també han canviat. Els radioaficionats, ara s'ha donat la volta a la cosa, els radioaficionats no interferim a ningú, però a nosaltres ens interfereix tothom, les llums del carrer, el veí amb l'inversor...
Carme Zavich.
Vale, nois, hem de tancar, no sé, a veure... Perquè el Dani, pobre, ve sempre però parla poc.
Ell s'ho guarda i ho treu en el seu podcast. Bueno, ell riu, sí, pues,
és que ell ens contesta en Haciendo el Sueco, saps? I això és feo, perquè està aquí. A veure, abans de tancar la paradeta, i a part de que et riguis,
però,
que a mi fa molta gràcia.
Una cosa, a veure, abans que en Dani digués, en Dani ens ha generat un motiu per viure.
Home,
ens ha generat un motiu per viure,
però
estem
és que
esperant
i va un motiu darrere de l'altre, perquè ara ha desaparegut del mapa el senyor de màrqueting, però segur que entrarà algun altre
aviat. No, però nosaltres ara estem esperant que en algun moment en el futur, vale, a ser possible al Maresme, en Dani obrirà un garden center amb restaurant tailandès i escola de cuina tailandesa. Vale, o sigui,
farem podcast també,
i anirà de guais, que ens costarà apropar-nos amb ell i dirigir-li la paraula, perquè haurà guanyat el premi literari de
l'any que ve, d'aquí dos anys,
un garden no s'hi ha 105 dies, eh? Vull dir...
perdó, cuina tailandesa i cargolades.
Sí, sí, també.
A mi m'agrada en Quim. Hola, Quim.
Hola, Quim. Sí, sí, està per aquí. No, anava a dir-te, Dani, que si vols fer la cluenda, up to you.
No, volia fer un comentari que va sortir el de màrqueting, però ara tenim a la de màrqueting que no té ni idea de res, però de res. I ahir, bueno, demà tenim una producció i em diu, ai, doncs Dani, estaré amb tu perquè he d'aprendre moltes coses. I jo pensant, bueno, doncs et queden dos mesos per aprendre tot el que necessites saber. I després em diuen, possiblement d'aquí un parell de mesos et poden dir, aviam si et pots quedar. I els diré, doncs els diré que no, perquè ja m'he fet a la idea i no tinc ganes de seguir aquí. I ara el meu món està de forma autònoma. I com un amic em deia, diu, ara aprofita i fes el que volies fer.
Hi ha un tema, Dani, ara ja parlant més seriosament, que expressa com la teva empresa valora la teva feina, ¿vale? Tal com ho expresses tu, perquè la culpa no és la noia aquesta, aquesta noia ha passat una selecció i algú l'ha escollit.
Sí. Saps? El cap de màrqueting
el cap de màrqueting. Vale. No, el tema és que o ignoraven la teva feina o no li donen absolut la importància que li haurien de donar en el context que és. Per tant, la teva empresa actual t'està demostrant que ni li interessa el que fas ni ho valora prou. Vull dir, què hem de fer? Et contractaran per què? Per emergència. Què has de fer d'ambulància? Tant de bo tinguis prou clients alternatius i altres coses com per dir-los, mira, xatos, apreneu vosaltres els vostres errors a l'hora d'escollir.
Si no, baixo el Maresme i obro el Garden tailandès.
Sí. Però, a veure, una cosa. Al final, penseu una cosa. Una empresa és el que se'n diu una persona no física. És a dir, avui que es parla tant de l'intel·ligència artificial i dels agents, escolta, nosaltres ja fa centenars d'anys, doncs, que des de la companyia de les Índies del Sur es va crear a Holanda, doncs hem començat a tindre aquest tip
orientals.
Índies Orientals.
Ahir, justament d'això.
Companyia dels Índies Orientals.
I també hi ha la companyia sueca de les Índies Orientals. Existeix, bueno, existia en el seu dia.
Existeix en el seu moment, però en aquest moment és quan es comença a crear aquesta idea de la corporació i es comencen a crear aquestes idees de les persones no físiques, coses com l'Estat o coses com el, doncs, com una corporació i una empresa. I és al final que sí que hi ha, és que tu pots tindre connexió amb persones, vale? I les persones et coneixen, et veuen i et valoren i et donaran pistes. Et donaran pistes de que se n'enteren que hi ets. També hi haurà persones que et passaran de tu olímpicament, doncs perquè bàsicament són sociòpates o directors de màrqueting, vale? però és això, llavors, l'empresa no et valora. Et poden valorar un conjunt de persones determinats, però automàticament en el moment que les persones van rotant i tu desapareixes o estàs de baixa uns mesos o el que sigui, doncs de cop i volta tu no ets important. Ets important mentre tu estàs resolent uns problemes descomplint una funció, però no et veu, l'empresa no hi és, no és una persona i simplement ets una funció. I quan desapareixes, doncs deixarà de cuidar-te. Poden haver uns companys que et valorin més o et valorin menys, però no.
Però en aquest cas, no tindràs... Marc, no és tant el Dani com a persona, ni... No, és que ell fa una feina que ara no la farà ningú perquè ningú té la capacitat de fer-la i no... Sí, jo no dic que el Dani no pugui ser substituït. L'empresa té tot el dret a poder-te substituir, vale, Dani? Mm-hmm. El que jo trobo que flipo és que les funcions, les coses que feia el Dani no ho han substituït amb una altra persona que té aquests coneixements o que falta una mica per adquirir-los, sinó amb gent que no té ni flores on the rocks.
Primera, Tomàs, una cosa. Primer, el problema és que l'empresa no té cap dret. I el problema és que li hem donat dret a l'empresa. I hem convertit una cosa, una entitat no física,
sí,
una
sí,
persona
sobre,
i en què
d'acord,
persones.
Ja t'entenc,
llavors,
sí,
després, el problema que hi ha és de la mateixa manera que avui en dia, per exemple, estem construint agents utilitzant un LM, que no és una part, vale? El que tenim és diverses persones i nosaltres també actuem dins de processos i dintre de mecàniques d'aquestes empreses que hem construït, vale? I que són les que tenen, és on hem dipositat el coneixement de com fer coses. Vale? Jo els dic als meus alumnes, jo no sé generar una enginyeria informàtica, jo puc participar en el procés, però ningú a la UPC sap generar una enginyeria informàtica, però la universitat en si té la capacitat, té els processos, té les certificacions, té les autoritzacions, té els terrenys per poder-ho fer, amb la qual cosa el coneixement es traslada en aquestes entitats que no són persones, són autèntiques intel·ligències artificials i que existien molt abans del machine learning. Vale? Llavors, la intel·ligència artificial ja fa temps que existeix, es diu empresa, es diu corporació, es diu estat, són intel·ligències i nosaltres actuem com a elements per fer cert tipus de càlculs, però a través de normatives, de processos, de contractes i d'històries,
sí.
És com unes són com unes
no
superintel·ligències,
no és, del Dani
i són
no és...
absolutament psicopàtiques.
Sí, el sí. Cas del Dani no és un únic cas aïllat, hi ha moltes empreses que tenen persones dintre de l'organització que fan tasques que la direcció de l'empresa no o desconeix o no valora o no se n'assabenta.
Però no és la direcció, però no és això. O sigui, quan en Dani està en l'empresa i té contactes amb persones específiques, concretes, i té unes relacions doncs, de treball, de companyerisme, de competició, de col·laboració, sí. Aquestes persones tenen relacions humanes. L'empresa no. L'empresa com a si és absolutament psicopàtica, té uns objectius determinats com a empresa i les persones són recursos. Llavors, pot ser que una, llavors, el que passa és que les persones que estan dintre l'empresa també, encara que siguis en un lloc de presa de decisions, tens que complir amb uns objectius, tens que participar dins uns processos i tens unes funcions que has de complir. I per tant, la capacitat d'actuació que tenen les persones és molt petita. Una, dos, o una, quan tens una empresa molt petita, una empresa familiar on hi ha el fundador, hi ha el fundador, sí, la família, i llavors, tu tens una relació amb la família del fundador i per tant és una relació entre persones, però quan sí. Tu tens una empresa que s'ha convertit en una màquina que funciona sola i en una màquina de moviment perpetu, és absolutament inhumana i psicopàtica, sí. I no li deu res.
És aquest el motiu perquè el fundador de l'empresa, que és el que em va contractar primerament a mi, ell ha vengut tot i no vol saber-ne res. De...
Ja no hi és.
Ja no hi és. I és que, a més, amb mi ja fa 4 anys, quan va vendre part de les seves accions, ara ja no té res. I no vol saber-ne res.
No en vol saber res.
No vol saber-ne res. Ell em va dir, a mi no m'agrada aquest procés, perquè jo que tenia doncs, aquesta estima de per tothom ens coneixem, ens recolzem, quan hi ha una cosa que no facturem el que hem de facturar, doncs vinga, va, tots som-hi, no a l'hora d'acomiadar així perquè així. Mm. I jo no vull treballar o estar en una empresa que no té cap esperit. I per això, doncs...
Però perquè de cop i volta l'esperit era ell, que ell que pren les decisions, i per tant deia, ei, hi ha una injustícia, una persona s'ha de valorar aquesta persona, s'ha de fer això, hi havia una persona darrere que hi posava cor i ànima, i era aquest tio. Exacte. Aquest sí. Tio va ser substituït per una mecànica.
Exacte.
Per una ara... mecànica de gestió empresarial, potser per una empresa a part que ho ha posat, i hem posat els processos, i hem posat el servidor, i de cop i volta ja tenim processos, tenim mecanismes, i tenim funcions, i ningú té capaç de fer res, capacitat de fer res. I ja està, jubilat. Però llavors tu no li deus cap lealtat a aquesta empresa. Aquesta empresa pot ser el teu client.
Sí.
Vale? I ja està. Però no et deuran res. I ja està.
No, sí, ho entenc.
Sí, és com la, en Tomàs ho pot entendre perfectament. No té res a veure la càpsida d'en Josep Ruano amb l'empresa que estàs trobant. Per no, molt bé no. Que estiguis.
No, però és també és un tema d'escala.
Evidentment, però o sigui, és com un mal necessari. És com un mal necessari. Certes obres que aconseguim els humans no ho podem fer sense aquests monstres. Aquests monstres. Però hem d'entendre que són monstres. O sigui, a veure, hem de comprendre-ho. Són monstres que hem creat i són autèntiques intel·ligències artificials que compten amb humans per moure-les. I que és on hem dipositat el coneixement. Si el coneix... Abans hi havia un mestre artesà, una mestra artesana que sabia fer coses, avui en dia hi ha una corporació doncs, que té una sèrie de processos i procediments i coses, i normes de qualitat i unes històries que fa coses. I ja està, però no li hem de donar lealtat, no ens podem connectar emocionalment amb aquestes institucions. Ens podem connectar emocionalment amb persones.
Jo quan feia la referència de lo d'en Dani no era un tema emocional, és que ella explicava coses de dir, hòstia, com és possible... que ningú s'assabenti que amb la teva absència no hi ha ningú que faci això, saps? I quan són coses que són no sé si crítiques, però molt habituals, vale? Com
sí,
per exemple,
però, Tomàs...
centrar un text amb una imatge per penjar-lo a la web, que és algo de primer
sí,
de
Tomàs,
primer
però
de...
ells s'identificaran com a problemes específics en processos i en procediments, i no es connectarà amb la manca d'una persona. Es veuran com una pila de petits problemes que s'han de resoldre, i no s'associa a la manca d'una persona que posava la cura.
Però això fa perdre molt temps i esforç en una empresa.
I és deshumanitzant, perquè de cop i volta transformes un Dani en un conjunt de directives i de processos i de procediments. O refinats en processos existents.
Teníem un comptable molt, molt eixerit, que a part de fer la comptabilitat s'encarregava de fer moltes tasques. Entre elles era el responsable de preparar els esmorzars els dimecres, perquè els dimecres tenim un esmorzar, i s'encarregava doncs, de si hi havia alguna avaria dins de l'edifici, ell s'encarregava doncs, d'arreglar-ho. El van acomiadar també pel mateix motiu que el meu, és a dir, per retallar costos i fer-ho externament. I van dir, se'n va el comptable, contractem una empresa que porti la comptabilitat. Què ha passat? Doncs que ara els esmorzars ens ho hem de repartir entre tots els companys. Els problemes de l'oficina, que si es trenca un mirall, es trenca una rajola, s'embruta una persiana o el que sigui, ara tot això s'ha difuminat i hi ha dies que, per exemple, no ningú fa l'esmorzar.
Però pensa una cosa, Dani, el problema és que la dinàmica de l'empresa i la direcció en la que va l'empresa és que totes aquestes petites responsabilitats que no estan ficades en l'estructura de l'empresa i que una persona fa perquè té responsabilitat i que no es documenta i no s'estructura i no es mecanitza, l'empresa ho avorreix. Ho avorreix perquè no és, perquè és totalment aliè, és com un oli que fa que l'empresa funcioni bé, però l'empresa ho rebutja. Aquest oli s'ha de convertir en una cosa tangible que l'empresa pugui controlar en qüestió de perfils de treball, en qüestió de tasques que s'han de fer, en qüestió de processos, en qüestió de coses. I el que no hi ha no existeix. Evidentment, les màquines perquè funcionin necessiten oli i les grans corporacions se'n van a la merda perquè es tornen artrítiques. Les grans corporacions es tornen artrítiques perquè perden tot aquest oli, perquè perden la humanitat i acaben morint d'artritis i de podriment i d'iatrosis. I em sembla que ho hem deixat perquè en Tomàs la té dura, el deadline. el test line.
Ja no sé el que tinc dur o no dur, però en qualsevol cas sí que hem de deixar el, hem de tancar
ja, perquè... dit, ja hem dit prou paraulotes amb el cago en Dios Donut com perquè no sortim a Spotify.
A mi, clar,
amb el qual podem estar contents.
A veure, per què nosaltres som gent que no diem paraulotes habitualment al carrer ni res, per què diem paraulotes quan estem enregistrant Mossega la Poma? Per no sortir a Spotify. perquè ens fotin fora.
Jo ho sento, jo de vegades sí que renego, I el que passa és que no, quan dono classe dic paraulotes per despertar els alumnes. És un instrument de dir, dius alguna jo, barbaritat, I
jo renego desperten. En tailandès, així ningú sap el que estic
en
dient.
Sí. A veure, mosseguis, que tingueu molt bon pont els que gaudiu del dia 1 de maig i ens retrobem la setmana vinent. Vinga, adéu a tothom.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu.